Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
O sigui, cap a casa, vull dir, al carrer. Quanta estona, o sigui, retinguts, de quanta estona estem parlant?
No, estem parlant, normalment, si queden en llibertat, sí, són 72 hores, com a màxim.
O sigui, no roben durant 3 hores, de 3 dies.
3 dies. Després,
i això ho podeu calcular molt exactament, perquè tots tenen un munt de rellotges, tots.
Sí, el que fa és, bueno, és els detenen, estan a comissaria, el jutge els crida a declarar, i aleshores, en funció de quins siguin els seus antecedents...
I el jutge què els hi diu? No lo van a fer.
Bueno, depèn. Mira, ara tenim l'últim cas, per exemple, l'atenció de tres homes.
És que a mi, perdona, és que a mi sí que això em sembla una broma. O sigui, això ja, a mi aquesta estadística, ja és que ja em fa gràcia. És més, jo si soc policia, dius que, a més, l'altre dia, ahir els vaig veure amb un operatiu també, que un que havia robat no sé què, que el tenien allà, i vaig pensar, aquests acabaran prenent mal, perquè dius, això acabarà malament. Clar, al final, bueno, jo em tinc que anar aquí jugant al tipus per anar detenint i perquè vagin sortint, doncs entenc que també arriba un moment que genera un cert desgast als cossos policials.
El senyor jutge, quan veu que aquella persona té antecedents, no diu, vagi a la presó?
Depèn dels antecedents que tingui.
Depèn, a vegades n'hi ha que en tenen 7 o 8 o 15 d'antecedents.
Sí, a vegades sí. Sí, sí.
I surten molt... igual,
No tots.
Depèn, no?
Depèn molt. Sí. De fet, hi ha una altra cosa que s'ha fet, que va entrar en vigor el passat 29 d'agost, un enduriment del Codi Penal pels carteristes multireincidents. Aquí ja no estem parlant tant de robatoris de rellotges de luxe, que sí que són unes peces més preuades i molt més cares, sinó que estem parlant dels furts, no? És a dir, aquest, quan tu robes un objecte que té per valor menys de 400 euros. Aleshores, el que es va fer és, quan tu ara tinguis uns 3 antecedents per aquest tipus de robatoris, per aquest tipus de furs, aquest delicte es convertirà, el quart, diguéssim, serà ja menys greu, que és més greu que el lleu, val? És a dir, és que aquesta...
Hi ha lleu, menys greu,
val? Passa a ser menys greu, que aleshores està... El lleu són una multa monetària, no?, que el que feien normalment...
Que no la paguen.
No? O la paguen amb els diners que roben.
Clar, això és el que passava. Clar.
Robes i després pagues. No? Com que no t'enxampen sempre, doncs al final et dediques una mica a això. No? Doncs ara, per frenar això, el que feien és... Bueno, doncs endurim aquesta pena que els hi atribuïm. Ara, amb un delicte menys greu, està penat amb una pena d'entre 6 i un any i mig de presó. Sí. Per tant, ja hi ha opcions, doncs, que puguin entrar a la presó.
Però
quin ha estat el problema?
Perquè
ja hi ha problemes amb aquesta llei. I és que no només han de demostrar, quan detenen aquesta gent, sinó els antecedents que tenen, sinó si en els 3 casos anteriors havien robat més de 400 euros.
Home, va.
Val? Aleshores,
llavors, què passa?
Doncs que el jutjat busca la fitxa, diu, val, d'acord, aquest té antecedents o no té antecedents, però no tenen accés a quants diners havien robat abans.
Va.
I aleshores ho han de demanar al jutjat, aleshores triga molt més i tot el procés s'alenteix. Hi ha moltes vegades que fins i tot no se sap ni quina és la quantitat exacta que havien robat.
Això és que les tites, això.
I això de qui és culpa? És a dir, aquestes lleis que no estan ben fetes...
No, les lleis no, potser sí. El sistema...
El canvi normatiu no l'han fet bé, no està ben pensat.
L'han fet, però clar, no sabien quines condicions tenen els tribunals i els jutjats de...
Sí,
i aleshores s'han trobat amb aquesta situació de dir, d'acord, ara si hem de demostrar que això era superior a 400 euros, moltes vegades en aquest tipus de casos no sabem exactament quin era el delit, la quantitat que havien, robat.
És que aquí al final...
I el preu també depèn de la inflació.
Sí, exacte. És que aquí al final hi haurà una macrassa, amb els Mossos.
Ja afegim si això fa tot molt mal olor,
Home...
Les 5 i 3 minuts. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Aquest document ens ha...
És històric.
Porque si cogemos a uno solo de ellos, vamos a hacer una macrase. O sea que los vamos a exterminar.
Obrim línies amb el servei informatiu. A veure, deixant de banda Les macracis. Joan Torres, anem amb Gran Bretanya perquè ja estem a punt, bueno, estan a punt de tenir nou primer ministre. Veurem com, quan dura.
Sí, i de moment els conservadors britànics ja fan pinya al voltant de Rishi Sunak, el nou líder del partit i el que serà el nou primer ministre del país. L'exministre de Finances finalment ha estat l'únic candidat a succeir Liz Truss i no s'hauran de fer primàries. L'altre aspirant, Penny Mordaunt, s'ha retirat a última hora. Diversos diputats Tories creuen que amb Sunak al capdavant la formació torna a ser forta. Ja s'han posat a la seva disposició i li han desitjat sort la primera ministra sortint, Liz Truss, que diu que haurà de liderar el país en moments difícils. També ho han fet els exministres Theresa May i David Cameron. En canvi, des de l'oposició critiquen el nomenament del nou líder conservador. Els laboristes i el Partit Nacional Escocès demanen eleccions immediatament perquè diuen que ningú ha escollit a Sunak. En només 7 setmanes, el Regne Unit ja ha tingut 3 primers ministres, Boris Johnson, Liz Truss i ara Rishi Sunak. Alberto Núñez Feijóo sosté que el xec cultural de 400 euros que poden tenir tots els joves de 18 anys suposa una hipoteca per les generacions futures. Diu que és comprar cultura ara per pagar-la a terminis. Per això en demana la retirada des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, també diu que el govern espanyol pretén comprar d'aquesta manera el vot massiu dels joves de cara a l'any que ve, que és electoral.
Porque considera la izquierda que los jóvenes es su caladero electoral, que son de ellos, que les pertenecen a ellos, que no tienen capacidad de dirigir, ni capacidad de decidir, ni libertad para tomar la decisión política que consideren oportuna. Entonces se pretende controlar con cheques y con pancartas vuestra libertad.
Feijo també apadrina la proposta d'Ayuso, que va llançar fa uns dies, per uniformitzar la selectivitat a tot l'Estat amb una única prova per tots els alumnes. Diu que és l'única manera de garantir l'equitat del sistema d'accés a la universitat.
Detingut un jove de 29 anys per fer tocaments a noies en un local d'oci nocturn de Lleida. Una patrulla de la Guàrdia Urbana el va arrestar dissabte a la matinada, la mateixa nit dels abusos. Això després de parlar amb les víctimes i d'escoltar els seus testimonis. El personal del local, situat a l'avinguda de les Garrigues de Lleida, havia retingut el noi. La policia el va arrestar com a presumpte autor d'un delicte d'abusos sexuals. I els Mossos d'Esquadra busquen, per altra banda, un home que ha fugit després d'assaltar amb una pistola un banc als hostalets de Pierola, a l'Anoia. Ha passat cap a les 2 del migdia i a hores d'ara la policia desconeix si l'assaltant s'ha emportat cap botí. Tampoc saben si l'arma que portava era falsa o real. Durant l'atracament no hi ha hagut cap ferit i els Mossos han organitzat un ampli dispositiu per localitzar-lo. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Sergi Roberto estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa per la luxació que es va fer ahir a l'espatlla en la golejada del Barça davant l'Atlètic Club de Bilbao. El reusenc, per tant, no estarà a disposició de Xavi fins a mitjans de desembre i reapareixerà després del Mundial. Una jornada de Lliga primera que es tanca avui amb el Celta Getafe a les 9, en el cas que els madrilenys puntuïn, enviarien el Girona de nou a la zona de descens. D'altra banda, el Mollerussa, de la primera divisió catalana, rebrà el Rayo Vallecano en la primera ronda de la Copa del Rei. És l'únic dels 7 catalans que s'enfrontarà a un equip de la primera divisió. Pel que fa a la resta, els dos catalans de primera, Espanyol i Girona, jugaran tots dos fora de casa, els blanquiblaus al Rincón de la Victòria de Màlaga i els gironins contra l'equip manxec del Quintanar del Rei. També jugarà fora el Nàstic, de la primera federació, contra el Racing Rioja. En canvi, jugaran com a locals els tres equips de segona federació, Manresa, Pontevedra, Lleida, Alavés i Olot Llevant. I en tennis, l'actual número 1 mundial, el murcià Carlos Alcaraz, serà el líder de l'equip espanyol de la Copa Davis, que jugarà d'aquí a un mes contra Croàcia, la fase final de la competició. Completaran l'equip l'asturià Pablo Carreño, el castellonenc Roberto Bautista i el barceloní Marcel Granollers. Sergi Bruguera s'ha reservat a anunciar el cinquè nom per d'aquí a uns dies, tot i que Rafa Nadal està descartat.
I pel que fa al temps, en les properes hores no s'esperen precipitacions enlloc, ni tampoc demà. Serà un dimarts de nou amb temperatures molt altes per les dates. De fet, a Ponent, els termòmetres s'enfilaran entre 3 i 5 graus més que avui. En sumarem un parell al Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. En canvi, a la costa i al prelitoral de les comarques de Girona i Barcelona, en molts casos recularan una mica, però aquí continuarem parlant d'ambient càlid al centre del dia.
RAC 1.
Només la Mar t'ofereix els Emirats i Oman amb MSC Cruceros. Només MSC Cruceros t'ofereix la barreja de tradició i avantguarda a bord de l'MSC World Europa, un dels vaixells més innovadors del món. Dues sortides setmanals des de 999 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la Mar. Només MSC Cruceros.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama.
Welcome to the party.
Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. Al Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre.
Ara fa 8 anys, l'empresa lleidatana Supermercats Plus Fresc obria a Barcelona, a l'Avinguda Via Augusta. Actualment ja són 7 supermercats Plus Fresc a la ciutat, on hi trobaràs la fruita i verdura dels productors locals, el peix més fresc de la Llotja i la carn més gustosa i sana.
I aquest octubre celebrem el 93è aniversari amb ofertes i regals per tu. També pots fer la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
La batalla més èpica de tots els temps arriba al Teatre Romea. Paraíso Perdido, un espectacle d'Andrés Lima, protagonitzat per Pere Arquilloé i Cristina Plazas. A partir del 26 d'octubre al Teatre Romea, 6 úniques setmanes. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a bromentrada.com.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la denominació d'origen costers del Segre i Wine in Moderation.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it!
Hi ha tradicions que ve de gust celebrar, sobretot si és amb panellets. Per què no tasteu els panellets del forn Mistral? Els fem un a un, amb molta cura, perquè siguin ben deliciosos. De pinyons, de coco, de taronja, de cafè... Com que són fets i cuits el mateix dia, els panellets del forn Mistral us portaran records de la vostra infantesa. Són com els d'abans, acabats de fer. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Panellets de veritat.
Pots dir que és perquè sempre trobes el llibre que busques. O perquè som maquíssims. O fins i tot perquè ens queda genial l'armilla de la FNAC amb qualsevol cosa que ens posem. Però vaja, que si ens dius que vens a la FNAC perquè et regalem un còmic exclusiu d'Enrique Vegas per la compra de 30 euros al llibre, tampoc ens enfadarem. Et falta FNAC.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Tres minuts i arribarem a un quart de sis de la tarda. O canviem o ens extingim. Doncs aquest és el punt de partida del nou llibre que acaba de publicar el catedràtic de prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili, el professor, el doctor Eudald Carbonell. El llibre es titula El futur de la humanitat i planteja un decàleg per la supervivència de la nostra espècie. Un decàleg amb idees tan trencadores com acabar, per exemple, amb la globalització, feminitzar l'espècie o fer desaparèixer els líders i la jerarquia social. Poca cosa. Professor, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, professor.
Gràcies per acompanyar-nos. Bé, o canviem o ens extingim. No és el canvi climàtic el que ha portat la nostra espècie al límit de l'abisme. Aleshores, professor, això és el que vostè diu en el llibre. Li pregunto i li trasllado què és el que ens està portant cap a, podríem dir, el col·lapse, tal com defineix vostè.
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Jo crec que amb aquest titular...
Aquest és el titular, ja,
aquest és el titular de l'entrevista. Escolti, ja amb això ja tenim el llibre venut. A veure, ho podem ampliar una mica més?
Sí, clar. A veure, o evolucionem o palmem. Aquesta és la qüestió. No hi ha més qüestió que aquesta. Aquest tipus de... s'evoluciona, s'ha d'evolucionar cap a un... cap a una consciència d'espècie que fa molt temps que ho estem dient, i això ho hem de fer ja, i és tard, però ho hem de fer per post-col·lapse. Fa 15-20 anys, quan plantejàvem el camí que havíem agafat com a espècie, dèiem que en 15-20 anys col·lapsaríem. Bé, tots sabem ja que ja estem col·lapsant. La incapacitat pel canvi d'energies, la incapacitat de complementaritat social, les diferències que s'estan produint, és la conseqüència d'una espècie que no s'ha posat al dia, d'una espècie que ha pres el camí equivocat, i l'error més important que hem comès com a espècie és la globalització. Per tant, hem de canviar una sèrie de criteris per adaptar-nos i per poder fer que la nostra espècie tingui supervivència en el futur.
El col·lapse és això que estem veient ja, sí, no només en l'horitzó, sinó que ho tenim a prop, com deia vostè, el problema de les energies.
Que estem visquent. Estem col·lapsant. La gent es pensa que el col·lapse és una cosa que surti al sol o no surt. No. El col·lapse és la desestructuració i la incapacitat d'adaptació a l'espècie, als nostres propis ritmes evolutius. La història està accelerada. I hem sigut incapaços, a l'accelerar-la, que les relacions socials i l'increment de sociabilitat estigui al mateix nivell.
Però ara jo li puc dir, clar, la història està plena de superacions, de crisis que ens han portat, per exemple, a 300, durant 300, els darrers 300, bueno, els 300.000 anys d'existència, adaptar-nos a totes les dificultats, no? Per què ara seria diferent, professor?
M'agrada molt que ho diguis. El pensar que sempre ha estat així i ara serà igual que abans, d'entrada és un error de concepció, és un error epistemològic, és veritat, i això en el llibre també ho toco, l'equilibri ecosocial. N'hem passat molts colls d'ampolla, però mai cap cop d'ampolla amb una globalització com la que estem vivint. Mai, que sàpiga jo sóc historiador, em penso que no m'equivoco. He llegit i he treballat en molts continents, i el que està passant ara és d'una gravetat extrema, i per això la gent es pensa que ens extingirem. No, no ens extingirem probablement, però sí que el col·lapse serà molt greu i que tindrem una descàrrega demogràfica importantíssima en el planeta, com la vam tenir a l'hora de socialitzar la revolució industrial, i que ja vam parlar una vegada amb vosaltres, i científico-tècnica. Això ens va costar dues guerres mundials. I aquesta que tenim, que és la socialització de la revolució científico-tecnològica, ens costarà també el 15 o 20% de l'espècie.
Hem començat, professor Carbonell, amb un, diríem, amb la frase que ens ha agradat molt, bueno, la frase que ens defineix, que és una espècie imbècil. Clar, a partir d'aquí, tot i que les advertències, els seus llibres, les converses que hem tingut, les seves conferències, encara té confiança, esperança amb els humans, però jo tinc la sensació que aquí ningú escolta res, sinó que és allò que anem directes al col·lapse, anem directes a l'extinció, i aquí ningú vol fer cap gest ni treure el peu de l'accelerador. No sé què en pensa vostè.
Tens tota la raó. Jo penso que hi ha dues qüestions. Com t'he dit abans, l'única manera de que això es pogués, d'alguna forma, després del col·lapse, reconduir, seria aquesta consciència d'espècie universal, amb una sèrie, no de valors, els valors no serveixen per res, de consciència. Canviar els valors per la consciència. Això seria espectacular que ho poguéssim fer. Però com has dit molt bé tu, les classes extractives i una sèrie d'interessos que passen per sobre de la pròpia espècie, perquè no hi ha encara aquesta consciència consolidada, no ho faran possible. Per tant, estem abocats a un desastre.
Marta Cailà té un grapat de preguntes.
Sí.
Perquè jo... clar, ara, perdona, Marta, sí, sí, però ara professors podrien dir que jo sóc un pessimista i que vostè és un pessimista, però és que veient el que veiem, jo molt optimista no puc ser.
Mira, jo me'n recordo que feia l'altre dia el meu amic Corbell a La Vanguardia, no?
Sí.
No feia 20 anys plantejava aquestes qüestions, i tu saps perfectament, Toni, se n'enraia tothom, no? Ah, és un catastrofista, és un... Però no es tracta de catastrofisme, no. I a més, es tracta de que hem de canviar, i s'ha de canviar amb la raó i amb la lògica evolutiva de la nostra espècie. Però, si no es pot canviar amb la raó evolutiva, hem de fer por perquè la gent canviï.
Marta.
De fet, el que fa el doctor Eudald Carbonell en aquest llibre és proposar un decàleg per la supervivència de la nostra espècie.
Efectivament.
Per tant, encara hi hauria coses que podríem fer. Aleshores, una de les coses que vostè ens acaba de dir és que l'error més important que hem comès com a espècie és la globalització. Per què, per vostè, la globalització és un error colossal?
T'ho diré perquè la globalització és uniformització. i tot el que trenqui la diversitat en la nostra evolució, quan encara som incapaços d'integrar-la, ens fa perdre la memòria del sistema. Poso un exemple per il·lustrar. Els inuits i els inuits s'han adaptat al fred. I ara vindrà una glaciació. Posem un cas, després, òbviament, aquest escalfament. I els inuits diran, què passarà? Que estarem a 50 sota zero. I els inuits i els inuits dirien, ah, 50, nosaltres estem tot l'any. No passa res, sabem com adaptar-nos. El desert. El desert, les tribus que hi viuen estan acostumades a la calor, a la falta, a la manca d'aigua, etc, etc. Clar, si uniformitzem el planeta, que és el que estem fent ara, a través d'aquestes jerarquies socials i d'aquests lideratges incompetents que no serveixen per res, el que estem perdent és aquesta memòria del sistema. Per tant, contra la globalització, la planetització, que és incrementar la diversitat. Sense identitat no hi ha diversitat.
El que passa, doctor, és que si aturem la globalització, a veure si ho dic bé, moltes empreses se'n van a Norris. Perquè, clar, tot està muntat en funció de la globalització.
Però la planetització no es tracta d'enfonsar l'economia planetària, al contrari. Es tracta de que, com està passant ara, que les classes extractives no tinguin uns plans que fan que les matèries primes puguin circular amunt i avall, amb uns costos brutals, i que hi hagi una desproporció territorial a l'hora de repartir els diners i tot això. El que es tracta és que aprofitem, perquè això està clar, el creixement s'ha acabat. Si continuem creixent, probablement no serà un col·lapse, serà l'extinció de la nostra espècie. Per tant, hem d'aprendre a gestionar els nostres propis recursos des d'aquesta diversitat i no des de la unicitat i no des de la homogeneïtat i l'uniformitat.
Vostè, quan planteja aquestes qüestions que ara les planteja en aquest llibre, el futur de la humanitat, les planteja, en fi, a gent de més alt nivell que nosaltres no tenim contacte, se l'escolten, passen de vostè, sí. Vull dir, perquè arribo, tinc la sensació que és que allò que pots anar dient, sí, que és com
predicant el desert.
Exacte, no sé, sí. Què en pensa vostè.
Jo penso que cada vegada se'ns escolta més perquè saben que el que està passant, i en són conscients, són molt greus. Són incompetents, i el problema que hi ha quan un incompetent t'escolta és que la resposta és la incompetència.
Una altra part, acabar amb els líders, clar, sí. Aquí la societat sempre regeix per un líder, sigui un líder, no sé, d'un patriarcal o un líder fins i tot votat per la societat, sempre hi ha uns líders que són els que remenen les cireres. Clar, acabar amb els líders i les jerarquies, com s'acaba amb els líders i les jerarquies?
S'acabaran sols, perquè com que són incompetents, el principi d'incompetència sempre arriba.
Sí, però conforme...
Aquest principi, el principi sempre de la incompetència arriba, sempre, que el que és líder també acaba sent tan incompetent que és incompetent per governar els seus...
Efectivament. Això que ho estàs dient és molt bé, és una cadena recursiva. El funcionament és que aquest funcionament de líders és d'això, i que has dit tu, de tribus, de grups, sí, és una cosa prehistòrica. És una cosa absolutament prehistòrica i una cosa biològica, animal, de primats poc evolucionats. No fa falta quan tens consciència. Per això t'he dit que han de canviar els valors per la consciència. Els valors no serveixen per res. Han servit quan, a les èpoques dogmàtiques, quan no teníem coneixements ni cultura com la que tenim. Servien, els líders també, perquè tots els animals solen tenir una sèrie d'organitzacions amb lideratges i jerarquies. Però una humanitat evolucionada ha de prescindir dels líders. Bé, si pensem a parlar de líders, millor no parlar, perquè quedarem malament amb tots.
Però, professor, a veure, però el problema, si fossin bons, és a dir, si aquests líders fossin com els d'anys enrere, jo que sé que era Alexandre el Gran, aquests grans personatges de la història...
No pot buscar un més proper, perquè...
A veure, més proper,
no sé, Hitler o Franco...
No, home, em va parar, no, home...
Mussolini,
no, que tampoc, home...
Que tornen, eh?
Home, no, que no sigui boig.
Ara preguntaré al professor, que els líders també tornen.
No sigui boig, no, però no, però hi ha hagut com una mena d'involució...
Vostè vol dir Churchill, no, que sempre se'l posa com el gran líder.
Miri, Churchill, que també es va equivocar, alguna vegada.
No, clar, com que sempre Churchill ho ha fet tot perfecte.
No, que també es va equivocar. Però, a veure, però persones així amb interessa moral, amb ètica, que antes n'hi havia...
Ètica, Churchill, tampoc.
Bueno, però antes n'hi havia algun. Algun ne trobarem, ara no m'ho faci dir, és igual. Algun ne trobarem. Doncs s'ha perdut, això?
Aviam, aquí hi ha una qüestió que és important, que també la toco en el llibre, que és la individualitat col·lectiva. Ara que vivim aquests moments, que la gent diu que és molt individualista perquè la tecnologia ha fet gran recursos socials i pots viure sense connectar-te molt, però tothom està més connectat que mai. La identitat col·lectiva és la solució, que és que això és una solució per treballar i per pensar en la consciència crítica d'espècie, i és les persones tenim que ser capaços amb una estructura de portar els nostres coneixements per fer-los de col·lectius, i no al revés, ni fer ramats. Una de les coses que ens hem equivocat més els comunistes i que ens hem equivocat és intentar col·lectivitzar les persones. Pots col·lectivitzar un mitjà de producció, pots col·lectivitzar unes propietats, però no pots fer-ho amb les persones. Les persones hem de tenir les capacitats de poder convergir i per poder construir col·lectivament.
Però aquest gir de, que ara parlàvem, no?, de líders, de jerarquies, clar, això, com ho trenques, això, professor? Perquè, clar, que al final hi ha uns sistemes democràtics, clar, la gent vota... No, en els països que pots votar, perquè n'hi ha que no pots votar, com per exemple la Xina, allà no vot, pràcticament no votes. Clar, això com li dones la volta? I la prova la tenim amb revoltes, com ara estem veient des d'Europa, d'Iran, que les dones s'estan revoltant, s'estan plantejant, però són sufocades, en fi, amb atrocitats per part dels governants, no?
Ho dius molt bé, però davant del col·lapse, que és la situació pròxima que viurem, el col·lapse probablement ens ensenyarà que aquest tipus de situacions socials, de falta d'increment de sociabilitat, de líders i de jerarquia, serà innecessari. I si ho fem que sigui necessari, això serà un treball social, sobretot intel·lectual i tot, sobretot també polític, que passarà quan la gent vegi el desastre que provocarem en la nostra pròpia forma d'organitzar-nos. És a dir, tot el que estem parlant en aquest decàleg és un principi d'esperança, de discutir per veure què passa després.
Estem parlant amb l'Eudald Carbonell d'aquest darrer llibre, El futur de la humanitat, decàleg per la supervivència de la nostra espècie. Quan parlem de col·lapse, el tenim molt al cap, el col·lapse potser energètic, no? Però,
està molt bé, sí.
Però parlem d'altres... O sigui, hi ha altres connotacions dins d'aquest col·lapse o només parlem d'energia, de que com sobreviurem sense el que és l'energia actual?
No, ja parlem de que hi ha un increment de consum exponencial en tot. Jo sempre poso aquests exemples i fa anys que ho expliquem, no? Nosaltres podíem viure els humínids amb 6 litres d'aigua al dia. Ara necessitem 130 o 150 i en alguns països més de 200. I ara som 8.000 milions, a prop de 8.000, i abans érem 1 milió, 2 milions fa 2 milions d'anys. Increment exponencial amb l'intercanvi de matèries primes, amb transport, amb interconnexions. Aquests increments exponencials porten al caos. Això és una llei pròpia de l'evolució del medi natural i també del nostre medi històric. Per tant, si aquesta consciència crítica d'espècie que fa tant temps que estem predicant i que estem explicant i que intentem que la gent se'n convenci no arriba, no hi haurà la força per fer aquest canvi que estàvem plantejant abans, perquè l'espècie sigui recurrent amb un discurs per adaptar-se.
Un altre concepte revolucionari que vostè planteja en aquest decàleg és feminitzar la nostra espècie. Això, professor... Què li passa? El senyor Marcelí està aquí remugant,
Va, home, per favor, home, és que sempre està amb el mateix.
Expliqui per què és important feminitzar la nostra espècie. Què aportaria això?
Mira, això m'ho han fet adonar amb una xerrada que feia sobre conceptes evolutius i tal, i sempre diuen, ostres, Eudald, quan tu parles de les qüestions de l'adaptació humana, mai toques aquest tema en concret, i tu saps, perquè ho has dit moltes vegades, que és molt important el fet del dimorfisme sexual i l'adaptació del mascle a la femella, les estructures socials. I, efectivament, vaig començar pensant en aquest fet evolutiu i les nostres societats han discriminat de forma voluntària, perquè no és una qüestió d'educació ni de cultura, el paper social de les femelles en l'estructuració humana i de les societats actuals. I penses, com es pot perdre el 50% de la intel·ligència social? I aquí hi ha una cagada, un error de base que l'hem de solucionar. I això només es pot solucionar en què la feminització de l'espècie és que l'estructura femenina porti els seus coneixements, la seva forma de ser i de pensar a l'estructuració social, com hem fet els mascles, de vegades amb molt poc èxit.
I en aquest llibre publicat per Ara Llibres també diu que la nostra espècie avança de manera irreversible cap a la deshumanització.
Sí.
Deixarem de ser humans?
Sí, és molt important la deshumanització. És molt important perquè ens hem d'acostumar a veure què passa amb la deshumanització, perquè quan som humans, després ens deshumanitzarem. Aquests són els processos que existeixen a tota la pròpia naturalesa. Jo sempre he explicat moltes vegades que probablement, i això treballo en una altra obra que estic fent i que publicaré d'aquí un any o dos anys, que és cap a la diversitat, si ho fem bé. És a dir, en aquest planeta del segle XXI probablement siguin 3 o 4 espècies, o per espècies, espècies naturals que no podran ser modificades genèticament, espècies modificades perquè tenen alguna patologia, espècies editades, estic parlant de l'Homo sapiens, la megatrònica, humanoides que es faran funcions molt semblants. Per tant, si ho fem bé, ens deshumanitzarem i tornarem a augmentar la diversitat en el planeta.
I hi haurà gent que serà mig humana, mig màquina?
Fantàstic, perquè hi haurà moltes consciències.
Potser no serem tan imbècils, no?
Jo ja sabeu que ho dic, ho repetit.
No, ja des del primer dia recordo que ja en vàrem parlar, sí. El segon dia, que ja el professor Carbonell va dir que amb la robotització de l'espècie potser aniríem a millor, perquè no hi hauria tanta imbecilitat.
Fa molt temps d'això, ja vaig dir-ho ja.
Sí, però per això.
Devia quedar gravat, però sempre a mi em pregunten ara, i això ho haureu repetit a les meves entrevistes, si a mi em pregunten què m'agradaria com a societat, o bar de la Guerra de les Galàxies.
Com? A veure, com ha anat?
El bar de la Guerra de les Galàxies.
Ah, el bar!
El bar de la Guerra de les Galàxies.
Sí, hòstia, però aquesta és la primera, eh? Aquesta, sí, ja la primera, el bar, que en surten diverses, però és dels impactes d'aquella pel·lícula, professor, eh? El bar. Total.
Mira, aquest impacte d'aquesta escena del bar, que és la diversitat, amb sentit pur de la consciència múltiple i la consciència còsmica, només la puc comparar amb l'escena de 2001, quan el primat colpeja, l'os dona la volta i es transforma en una nau espacial i llavors apareix la consciència. Són, per mi, les dues escenes científiques més importants de la història.
Ara, ara donaré veu al senyor Boigas, que li vol fer unes preguntes, bueno, perquè ell es considera mestre de mestre de mestres, però abans, professor, a veure, si el futur passa pel bar de la Guerra de les Galàxies...
Això que m'agradaria a mi.
Ja, però...
Però més guapos.
Sí, però és el que li anava a dir, és que són tots molt lletjos, eh? És molt depriment, aquell bar, eh?
Bueno, això per tu, suposo que ells pensarien que nosaltres no som gota guapos en aquest cap d'os.
Però escolti, si amb una sola espècie ja... Ara som uns homínids a la planeta, i ja ens portem fatal, i ja hi ha guerres, ja ens enfrontament, ja ens enfrontem, amb diferents espècies, vostè creu que això funcionaria?
Jo penso que la diversitat pot millorar bastant els aspectes de consciència humans, sobretot perquè es pot contrastar. Quan només hi ha un tipus, no funciona, és el que estàvem dient abans. Pensament únic s'hauria de canviar per un únic pensament, que és la diversitat. Diversitat, el planeta n'hi va haver fa 40.000 anys, i hi havia 5 o 6 espècies. I això, un al Nobel l'ha posat el meu amic, l'Svante Paabo, ara Premi Nobel, que va ser el que va fer tot el tema del genoma amb els neandertals. Doncs aquesta diversitat biològica es va integrar en nosaltres. Els sapiens som uns híbrids que formem part d'aquests multigens que han sobreviscut. Som un percentatge molt alt dels sapiens, però també tenim un 3% de neandertals, sí. Els asiàtics un 1% o 3% de denisoves, etc. Vam integrar la diversitat. La naturalesa ho fa bastant bé. Ens va integrar amb una espècie, que és una espècie imbècil, però que ha resistit els canvis els últims 40.000 anys.
Senyor Boigas, endavant, tot seu.
Aviam, primer de tot, m'ha sabut molt greu tot el que ha passat, de veritat.
El que ha passat?
Home, està... Bueno, aviam, Eudald, tu i jo som col·legues de pensament i de...
Ja comencem.
De filosofia, de ciència, de coneixement, que hem compartit moltes coses. Sí. Jo t'he fet grans preguntes durant molt temps, sí, no? I és així, no?
Sí, et recordo molt bé.
Sí, i...
Sempre
ho recordes, no? Sí. Però clar, ara arriba aquí... I el primer que fas és insultar-me. No, m'has dit imbècil. A mi i a tots els que estan aquí. I les seves famílies, els nostres oients. El que és més important, els meus fans.
També.
Falta... Vull dir, jo no, això no m'ho esperava, perquè... Per què m'insultes? Jo sóc un ésser humà, sóc una eminència, però una eminència humana. Saps què vull dir? I a mi m'estàs insultant.
Aviam, sí, vull que
perdona, vull dir que...
Has de fer autocrítica,
A mi la meva espècie no se la toca, La meva espècie no se la toca.
Miri què li diu el professor.
No, una cosa és criticar-la, l'altra insultar-la.
Ha de fer autocrítica.
M'ha insultat a mi o no m'ha insultat a mi?
Escolti el que diu el professor.
M'ha insultat, no?
No cridi.
Sí,
val. Tens alguna cosa a dir? M'has insultat, no?
Sí.
La resposta és sí.
I es queda tan ample, professor.
Aviam, escolta, una espècie imbècil que ha triplicat la seva esperança de vida amb 3 segles. Això qui ho ha fet? Perquè les altres espècies ho han fet alguna? Ho ha fet alguna?
Que siguem imbècils no vol dir que no siguem intel·ligents.
Bé, això ara m'ha descol·locat.
Ara t'ha fotut.
A veure, expliqui això, professor.
Què vols dir amb això?
Es pot ser molt intel·ligent i ser un burro. i es pot ser molt intel·ligent no tenir consciència.
Però com és possible? Sembla que sigui una dicotomia.
Bueno, una cosa és una cosa i una altra, no? M'entenc, no sé.
De totes formes, hi ha alguna espècie que després d'haver fet tot tanta per la farmàlia com hem fet nosaltres, després desaparegui? No, mira, seria molt únic també tanta cosa que hem fet amb muntatge.
Jo estic convençut que la part menys imbècil de mi és el neandertal que porto. Jo també sóc un imbècil, som tots, eh? Si som una espècie imbècil, som tots. La part de neandertal que porto segurament és la que m'ha fet menys imbècil.
De la part neandertal, aquesta.
Per què? Per què la part neandertal?
Que estic convençut que no podien ser tan imbècils com els sàpiens.
Però els vam guanyar, per això, eh?
Bueno, però saps què deia? Bueno, i és veritat, els més ben adaptats, i això Darwin té tota la raó. No sobreviuen els més forts, els més ben adaptats. I en aquest sentit ho sé, perquè per això tenim tants imbècils a la nostra espècie ara. Alguna cosa a la selecció natural ha fet que subsisteixin i que la selecció cultural continua existent. Jo penso que el nombre d'imbècils que hi ha en aquest moment, cada 100.000 habitants, ha augmentat exponencialment i això és per a clau.
Perquè no hi ha la selecció aquesta, hauríem de fer una mica més de selecció.
La selecció natural és la veu que actua directament, que no té ni moral ni té criteris. Sí. És una forma com la naturalesa produeix i reprodueix la diversitat. Però la selecció cultural sí que hauria de tenir criteri. I el criteri seria el que estàvem comentant abans. Sí. No posar els incompetents i els imbècils en els llocs on s'ha de coordinar i dirigir les nostres societats.
Ara, doctor Carbonell, com transformem tan imbècil tan imbècil per metre quadrat, com el transformem
una persona
una mica més entenimentada? Sí. Com es fa això? Perquè, clar, si el nivell cada cop és més exponencial, hi ha més imbècil.
Això col·lapsarem, us ho estic repetint. Aquí hi ha una qüestió molt important i s'ha discutit, i és una qüestió històrica. La base és una educació crítica. A part d'anava... L'educació ha de tenir, és el que jo en dic, l'humanisme tecnològic, una base de coneixement sobre el que i com funciona l'espècie, i sobre aquest coneixement un pensament humanista. La tecnologia és el que ens ha fet humans. Doncs l'increment de socialitat que ha de fer la tecnologia i l'educació científica serien bàsiques per aquest humanisme tecnològic.
I li trasllado una pregunta que ens fa la Rosana Carceller, companya d'aquí de RAC1, que diu: com sabem si els imbècils són els altres o som nosaltres?
Bona pregunta aquesta. Molt bona pregunta, la Rosana.
És fàcil, sempre perquè, els altres. Sempre.
Clar, perquè tothom diu que els imbècils són els altres. Sempre, el consell imbècil és qui ho diu.
És una gran pregunta. Recordeu que Lenin deia: haramos con los bueyes que tenemos, quan feien la revolució, i es referia a la gent que era analfabeta, la majoria, la gent que no tenia uns coneixements. I jo hi he afegit: haramos con los bueyes y con los burros que tenemos, perquè així ja tenim tota la panòplia, i des d'aquí ens hi hem d'incluir tots. La vanitat no pot fer aquesta gent vanitosa, aquesta gent soberbia i que té un orgull estrany, pensa sempre que els imbècils són els altres, no són tots.
Doncs...
Els que deixen fer.
Sí, sí. No, doncs, bueno, avui ens ha quedat clar que formem part d'una societat imbècil que va més imbècil i que estem rodejant d'imbècils.
Ara serà que estem intel·ligents, col·lapsant. I que estem col·lapsant.
Sí, sí. Exacte. Que estem... Sí, sí, però no ho volem veure, tampoc. Vull dir que aquesta és la qüestió. Professor, com sempre, moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer.
A vosaltres, igualment.
Gràcies al doctor Eudald Carbonell, que avui ens ha acompanyat presentant-nos aquest llibre que porta per títol El futur de la humanitat, editorial Ara Llibres, decàleg per la supervivència de la nostra espècie. Qui sap si en un futur, no molt llunyà, doncs compartirem, estarem al carrer i compartirem una espècie evolucionada molt millor que nosaltres, com pot ser, per exemple, doncs la realitat de fenòmens com Spider-Man.
Versió RAC1.
Aquesta tardor, protegeix-te el doble. Si tens més de 60 anys, ets professional de la salut, pateixes una malaltia crònica o estàs embarassada, ja pots demanar dia i hora a La Meva Salut, Cita Salut o al teu centre d'atenció primària per vacunar-te contra la grip i la dosi de record contra la Covid-19. Més informació a canalsalut.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu, Fundació La Caixa.
Seguim amb el gran renove a MediaMark. Tu vols renovar la teva tecnologia? Nosaltres et donem el millor descompte en un nou monitor, tablet, smartphone, portàtil, fins a 200 euros d'estalvi. Descobreix tots els renoves a la teva botiga MediaMark.es i a l'app.
Aquí ve el Pere en la modalitat. Aquests bolets són una delícia, els he collit jo mateix. Atenció, se'n menja el primer. Comença la picoreta. Primera fava, inflamació de la llengua i... ha arribat la intoxicació!
En aquest moment, quina assegurança de salut triaries? Tria Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya, també en salut. Amb més de 3.000 oficines a prop teu. Mafre.
Els pijames de Montse Interior són de fabricació pròpia. Són còmodes i calentets. Tot això ja ho sabies. Però saps que ara els pots aconseguir amb un descompte del 50% en la segona unitat? El segon pijama et surt per només 14,95 €. Aprofita aquesta oportunitat única fins al 31 d'octubre amb pijames adults i infantils de Montse Interiors. Busca la teva botiga Montse Interiors a montseinteriors.com.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44 45 46.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Has d'activar palanques per arribar a final de mes? Tranquil. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros i ens regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Atenció, perquè hi ha uns acròbates que ostenten el rècord de canviar els pneumàtics del cotxe en menys d'un minut i mig. Però el rècord de veritat és l'assegurança de cotxe de Línia Directa.
Perdona, perquè parlaves de rècords i com, això és que no han vist la Fórmula 1, que amb 2,5 segons et canvien els 4 pneumàtics.
Doncs mira, aquest és el rècord que tenim aquí anotat.
De taller domèstic.
Deu ser això. El rècord de veritat és l'assegurança de cotxe de Línia Directa, que us ofereix una cobertura de reparació i substitució de pneumàtics. Us estalviareu diners i també més d'un ensurt.
Ens ha posat en total atenció aquesta música.
Sí, sí, és que jo també dic, però què és aquesta música tan èpica?
Bueno, és que és una música que ens va molt bé per passar d'aquí uns segons al proper tema que abordarem, que és Spider-Man.
Però ara, abans de passar a Spider-Man, deixa'm que t'expliqui que si us voleu canviar a Línia Directa us podeu emportar una rebaixa de fins a 150 euros a l'assegurança del cotxe. Podeu anar directes a liniadirecta.com si en voleu més informació, o trucar al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directe.
A principis d'aquest mes vàrem anar d'excursió al parc de la Ciutadella i allà vàrem conèixer l'anomenat Tarzan de Barcelona.
El Gibón, ¿lo puedes volver a repetir? ¿En qué situación el Gibón hace eso?
Bueno, es como el Gibón elige una pareja de por vida y esa pareja es como se declaran el amor cada
¿Así
día.
Se declaran?
Algo así, sí. Se cantan y es un espectáculo...
O sea, vamos a hacer la prueba. ¿El macho qué diría?
El macho diría... Y la hembra diría...
I avui Marc Serra, acompanyat de Guillem Estadella, per tant, hem enviat una delegació del màxim nivell professional.
Lo bueno, lo mejor.
Són a Santa Coloma de Gramenet per presentar-nos no a Gabriel Rufián, sinó a un superheroi que protegeix a tota la ciutat. Estem parlant de l'anomenat Spider-Man de Santaco. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu? Quina emoció de trobar-nos davant per davant d'un superheroi. És increïble el que estem a punt de viure. He vingut aquí amb l'Estadella, que fa estona que està fent vídeos i coses, i que tampoc no et dona crèdit. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, estic impactadíssim.
Una valoració així d'entrada?
És que s'ha de veure per creure. Sí, sí, és fort, és fort.
Com que s'ha de veure per creure, ho teniu penjat a les xarxes socials, veureu alguns vídeos i algunes fotografies que hem penjat de l'Spider-Man de Santaco, perquè Santa Coloma, jo diria que ja no es parla de res més a través de les seves xarxes socials. Són imatges, comentaris, perquè tenen el seu propi Spider-Man, com ha descobert el periòdico i com ara us ensenyarem i escoltarem també nosaltres. Es fa dir a Instagram Santaco Speedy, Santaco Speedy, i apareix per sorpresa un parell de dies a la setmana pel centre de Santa Coloma. La seva identitat, com l'Spider-Man real, com us podeu imaginar, és secreta.
Home, clar.
Però avui hem tingut la sort de poder-lo localitzar i anava a dir qui ens acompanya, però el problema que tenim ara és que som a la plaça de la Vila de Santa Coloma i està ple de nens fent cua perquè volen saludar-los, volen fer fotografies amb ell, sí. I fan un munt de preguntes, però crec que els hi robarem un moment als nens.
Home, clar.
I parlem amb l'Spider-Man de Santaco. Spider-Man, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Haver fet una pausa en la teva ruta.
Bueno, una pausa més. Què li podem fer?
Tu qui ets, en realitat?
Peter Parker.
Però en realitat...
En realitat mai dic el meu nom.
Però, home,
o sigui, tu vas amb el trajo, que ara descriurem, també insisteixo, ho podeu veure a les xarxes socials, i tu ets Peter Parker.
Sí.
Quin trajo portes? Explica'ns, perquè tu crec que de l'univers Marvel hi entens bastant.
Sí. Aquest trajo s'ha vist a l'última pel·lícula que s'anomena Spider-Man No Way Home, i aquest és quan el Peter Parker li extrau la nanotecnologia dels braços a l'Octopus i se'ls torna a la seva disfressa.
És l'Spider-Man clàssic, de vermell, blau, amb un punt daurat, les aranyes daurada, perquè això té més tecnologia. Tu encaixes perfectament, perquè tens una forma física d'Spider-Man. Ets alt i primet com Spider-Man.
Exactament.
El que no sé, perquè clar, tu portes la mascareta actualment, no sé quina cara fas, la mascareta no se la treu, és un dels secrets guardats.
Esclar que no.
Tot i que hi ha un nen que està intentant treure-li per darrere, no hi toquis la màscara. Dic, tu com hi veus a través d'aquests ulls?
A través dels ulls tinc aquí uns sinistrals que em deixen veure perfectament.
Claro.
Tu quan surts a passejar per Santa Coloma?
Quan vol.
Dues vegades a la setmana, però no tinc un dia específic.
I la ruta quina és?
Doncs surto de la part de fondo, em quedo allà una estoneta i enganxo totes les rambles cap amunt, fins a la plaça de la Vila.
I quanta estona dura aquesta passejada?
Doncs a vegades he estat una hora i mitja, dues hores...
I tu quan surts, diguem-ne, de casa, del teu lloc, ja vas vestit de Spider-Man?
Sí.
I per què, Peter? Per què està passant això aquí a Santa Coloma?
Per què? Doncs perquè aquesta ciutat i moltes arreu del món necessiten una miqueta d'alegria, de coses noves, de diversitat, i aquesta societat avui dia està molt apagada i fer aquest tipus de dinàmiques poden animar molt més a la gent.
És el que trobes, gent animada, quan hi parles?
Sí, gent animada, gent amb il·lusió, gent que li agrada fer-se fotos amb l'Spider-Man...
Aquest és el teu trajo de gala, el que avui ens has rebut aquí al Versió RAC1, però crec que en tens més, no?
Tinc un total de 5.
Ah?
Fixa't.
5 trajes.
Com va començar això?
Doncs va començar perquè el 2020 vaig participar en un sorteig d'un trajo de Spider-Man, que ja tenia ganes de comprar-me algun, però com no tenia suficient diners, doncs no vaig poder adquirir un. Llavors, quan vaig guanyar el trajo, que és d'una altra pel·lícula, també vista en les pel·lícules de Marvel, em vaig vindre cap aquí, cap a la plaça de la Vila, ja que estava posat el decorat de Nadal.
I el decorat de Nadal hi apareixia Spider-Man?
Sí.
A cada cosa que expliques guanya més aquesta història, eh?
Mm.
Bueno, dic, aquí estàs envoltat de nens que suposo doncs, que cada dia venen a fer-se fotografies. Ho hem comprovat aquí amb l'estadella amb un d'estona, que bueno, aquí la gent ve, fa cua fins i tot. Què et comenten?
El Serra no ens
ho sé. Bueno, la gent de vegades em pregunta per què ho faig, de vegades la gent em diu que sóc un crac i coses així. Es
pregunten si és cosí de Rufián.
Nosaltres els hem, o sigui, amb l'estadella l'hem vist fent unes acrobàcies.
El Serra m'ha...
Guillem.
Sí, sí, no, el tio és àgil, eh?
És àgil.
Sí, sí, està molt bé.
L'hem vist saltar per aquí la plaça, perquè ha pujat un mur d'aquí dalt a la plaça, i ella es queda fent aquesta forma com de Spiderman vigilant, com si estigués vigilant la ciutat, i és un tio elàstic, és un tio que, escolta, estàs en forma, no s'ha trencat mai cap trajo,
ho
dic perquè de vegades del cul, a l'obrir-se per fer una mica l'espagat, jo sempre he patit que no es trenqués per darrere.
No, aquests trajos estan pensats sobretot també pel parkour, que això és més professional i encara per salut mèdica no puc fer.
Per què per salut mèdica?
Perquè tal com tinc l'esquena, me la podria partir.
Què dius?
Sí, la tinc d'una forma més delicada i si cau i si caig malament em pots fer molt mal.
O sigui, no estàs amb la forma que requeriria Spider-Man al 100%.
Això m'ho
deia. I quina relació tens amb l'Spider-Man original, per exemple? Les alçades t'agraden? Podies pujar un pis i saltar?
No ho sent res.
Per exemple, si jo...
Estadella, ens sent? Estadella!
Sense ser Spider-Man, no podria.
Estan escoltant que tenia ràdio.
Sent Spider-Man, sí que podria.
A veure, digueu-me.
Home, ara, home, calla, ara.
Us sento molt fluix, perdoneu.
Ara. No, és que tenim moltes preguntes i no estem aquí. Primera pregunta. No facis dir qui és el Spider-Man, perquè aquesta gent, com Superman, no ho expliquen mai. Per tant,
identitat secreta, però jo he de preguntar.
Bueno, però no ho has de preguntar, això. Això no es pregunta.
Ell que ja m'ha dit Peter Parker.
Quantes macrasses, primera, de tot, quantes macrasses ha habitat? Això que seria una qüestió importantíssima.
Sí. Quantes què?
Macrasses.
Massacres, vol dir massacres, però amb
macrasses. No havia entès. Sí, sí. No,
això una, i segona, la xarxa aquella que es tira, la teranyina que tira i s'enganxa al capdamunt d'un terrat i va d'un terrat a l'altre com un boig, quantes vegades ho fa això al dia o l'any?
Comencem per la segona, perquè tu fas el gest de llançar la teranyina. El fas perfectament, però no surt teranyina. És a dir, aquesta disfressa, bueno, falten uns complements. Què passa amb la teranyina?
El que passa amb la teranyina és que com som a un lloc on és difícil de vegades rebre coses d'un altre països, el producte en si està molt car. Mm. I l'envio també. I a vegades és complicat poder permetir-se.
Estàs esperant el paquet, per entendre'ns, bueno, no? Que rebaixin una mica el tema de la teranyina.
Sí.
I em preguntava el senyor Marcelí, com a bon vigilant de Santa Coloma, quantes desgràcies, quantes massacres has evitat? Que hagis parat, jo què sé, doncs una senyora que anava passant vermell, alguna cosa d'aquestes.
Per sort encara no m'he topat amb un cas tan extrem com tal. Encara no ha passat ninguna desgràcia com a tal.
Molt bé.
Del vestuari, destaca, senyor Marcelí, que també ho veureu a les fotografies, que és tot completíssim, però vas amb bambes.
Sí.
Aquest detall fa perdre una mica potser la màgia, però potser també és més pràctic, no?
Sí, és més pràctic perquè quan tu agafes un traje d'aquest, pots posar una opció, que és bastant més car, per posar una sola.
Ah?
Però no és molt pràctic.
Per què?
Perquè després la sola de vegades hi risca...
Ai, home, un Spider-Man relliscant per aquí al mig quedaria fàcil.
Es dobla molt, de vegades fa malament al peu, i les bambes estan més preparades per resistir millor. També tenen millor amortiguació.
Bueno, vas amb unes bambes Nike que són bones, que són negres, desentonen una mica, però bueno, que l'efecte el fan, perquè tu has de saltar amunt i avall. I, per exemple, a tu t'agraden les aranyes?
És curiós, però tinc aracnofòbia, no m'agraden...
No.
Com?
No pot ser. Ets Spider-Man, o sigui, no pots tenir aracnofòbia.
He de dir, en la meva defensa, que en el principi de tot, en els còmics, el propi Peter Parker també tenia aracnofòbia.
Fixa't.
D'haver-se acostumat, ja la va perdre.
Fixa't.
Escolta, tal com estan les coses, tu no tens por que vingui aquí una banda organitzada i et clavi un ensurt?
No ho crec, no tenen tant... Poden tenir alguns interessos, però aquest interès no el tindrien.
Escolta'm. Com a Spider-Man, dius frases quan s'acosta la gent?
No puc dir res.
De vegades.
A veure, fem una frase de Spider-Man. Ara imaginem que s'acosta a l'estadella. Tu el vas a veure.
Hola, Spider-Man, digue'm algú.
Un gran poder conlleva una gran responsabilitat.
Ui, molt bé.
La clàssica està bé.
Molt bé, molt bé. Un aplaudiment, bravo, un aplaudiment.
Bravo.
Aplaudiment. És la frase clàssica de Spider-Man. Fixeu-vos que no només tinc l'Spider-Man, sinó que avui també ha vingut la seva mare, que la tenim aquí, que és la Loli. Loli, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Orgullosa,
hola, bona tarda,
no?
Loli.
Ah, molt.
Estan aplaudint des de l'estudi, eh?
Ah, gràcies,
El que passa que jo, clar, a veure, en el panorama, diguem, original de Spider-Man, els pares són morts.
Sí, sí. Aquí és tan sol el pare. La mare, no.
Tu series la tia May, no?
Jo soc la tia May, sí. Ai, sí.
Ai, que guap.
Escolta'm una cosa. Clar, fa molta gràcia el tema de la disfressa i tot plegat, però, clar, quan ell et diu jo vull sortir, vull patrullar per Santa Coloma, tu què penses?
Oh, una mica de por. Una mica de por.
Esclar.
Lo que podria passar, però, bueno, ahí l'he apoyado al final.
Claro.
I tu l'ajudes una miqueta a la disfressa? Perquè, clar, sí. Això té una cremallera per darrere. Sí. Jo crec que ell, Spider-Man, és un superheroi, però no crec que es pugui pujar a la cremallera. No,
no, no. No. Sí, sí, lo fe... I també hem rentat el...
El rentes tu?
Sí, a mà. A mà, no a rentadora, no a mà.
Mi color, per si no fa servir mi color.
Sí, clar. Tot el que puc.
Em consta, no sé si m'hauries de confirmar, que sí. Hi ha també un Batman a Santa Coloma?
Sí.
Ah, sí?
Sí, sí.
I què? On és?
Ja no fa de Batman, però sí, sí que va bé.
Hi va haver un fa molts anys, però porta ja bastant de temps que no hi fa més.
No sabem què va passar.
No, crec que no ho vaig dir mai, però, bueno, problemes que va tenir segurament.
És que no és fàcil ser superheroi. Mireu, li passo al Guillem el micròfon, perquè hi ha molta gent aquí, sí. I una cosa és l'explicació que ens ha fet l'Spiderman, l'altra cosa és la recepció que té Spiderman aquí a Santa Coloma. A veure què diu la gent.
Home, jo vaig a fer una mica de terreny, de trobar-me amb gent que està aquí al seu voltant de l'Spiderman. Senyor, senyora, què tal? Que porta tota l'estona aquí gravant. Què tal? Què li sembla això de l'Spiderman?
Molt bé.
Sí, ho trobo bé?
Sí.
Creu que és el que necessita Santa Coloma de Gramenet, un Spiderman?
Sí, sí, clar, per entretenir el nen petit.
Una mica d'entreteniment i de divertimento, eh?
Divertimento, sí, sí,
molt bé. Molt bé, molt bé. Veig que el seu... Mira, aquí hi ha una senyora també que estona com una mica apagada. Què tal, vostè, senyora? Com troba això de l'Spiderman?
Bueno, bien, 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 ¿no? Es que en realidad tampoco sé qué es lo que hace este chico. Acabo de llegar.
Acabas d'arribar, d'on ets tu?
Sí, yo d'aquí... Bueno, yo soy de Sevilla.
Ah, i no l'havies vist encara, l'Spiderman?
No l'havia vist.
I no sap què fa ben bé. Jo, si vol, li presento. Peter, vine cap aquí, Peter, un moment, que presento una senyora... Quan porta aquí a Santa Coloma, vostè?
Wow, molts anys.
Molt bé, mira, hòstia, vaya salto pegado.
Ha fet un salt enorme i s'ha presentat l'Spiderman aquí al banc,
amb aquest... M'acollonit i tot. Peter, escolta, presenta't, aquesta senyora no et coneix, presenta't.
Hola, doncs el meu nom és Spiderman, sóc l'Spiderman d'aquí a Santa Coloma i porto quasi 2 anys fent de Spiderman.
Ai, està fent així, de Spiderman, 2 anys.
Ah, però és, no estàs donat d'alta ni res, eh?
No, bueno, es que tampoco vengo tanto aquí al parque. La verdad, vengo con mi nieto y poco.
Claro. Poquet, no?
Poquet, sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, escolta'm, doncs jo aprofito perquè hi ha molta gent. Mira, aquí hi ha un altre home que vostè... No para de gravar. Què li sembla això de l'Spiderman?
Molt bé. Sí. Sí. No, nada, que... Me gusta mucho.
¿Qué te gusta del Spider-Man?
De verlo por aquí jugar con los niños.
Es que fa una feina social, vull dir, perquè el Spider-Man va jugant amb els nens i tal, vull dir que els distreu. Ja no estan tan amb el mòbil, mira, aquí hi ha uns nens. Tu t'agrada l'Spider-Man? Sí. I has demanat foto?
No.
Vols demanar-li una foto ara aquí en vivo i en directo?
Vale.
Vinga, va, una foto, per favor, per l'Spider-Man. És que, mare meva, és que de veritat que hi ha cua, nois i noies, vull dir... Digue-li que l'estimes o alguna cosa, no?
T'estimo el Spider-Man.
Fixa't.
Després de la conversa... Amb... Sí, la pose, mentre va la fotografia, sí, no, anàvem així arrencat, no, llançant una xarxa, una tiada, un una trenyera imaginària.
Algú parlar, tu, que aquest del Serra, escolta, és que no escolta.
És que no el sé, pobre.
No, bueno, pues és que Toni no portava els...
Sí, és que no ho entenc, noi. Estic parlant i dic que hi ha una reflexió que en fa un bon amic del programa que em diu, després de la classe que hem tingut del doctor Carbonell, el que estem escoltant...
Es confirma.
Es confirma que estem accelerant l'espècie a la seva...
Al col·lapse.
Anem cap al col·lapse perquè som una espècie imbècil.
Bueno,
o evolucionem o palmem. Aquesta és la qüestió.
Bueno, aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix. Endavant, digues.
Endavant amb el col·lapse.
No, que mira, hi ha un home aquí... Aquí hi ha un home que està apuntant.
Sí.
No sé, vostè, que està apuntant, senyor. Que està apuntant. Està dibuixant. Hi ha un home que està dibuixant a l'Spiderman aquí mateix. Ostres, perdoni. Com es diu vostè?
Ivan.
Ivan, i d'on ets?
D'aquí de Santa Coloma.
I t'havies trobat mai amb l'Spiderman?
No, però aprofito ara i faig dibuixets.
I està dibuixant? O sigui, t'està dibuixant, Peter? Curiós. Bueno, curiós, curiós lo teu, vull dir que... Sí, no. Que Tom està dibuixant, no, molt bé, molt bé. O sigui, està, ara mateix està retratant a Spiderman de Santa Coloma.
Fem un dibuixet i després ja, bueno...
I què et sembla aquesta iniciativa?
Home, doncs és curiosa, és divertida, no sé.
Que... Senyor Buigues, alguna pregunta? Li ha formulat pregunta al doctor Carbonell. No sé si té alguna pregunta per Spiderman.
Sí. No, que veig que és masclista, perquè li renta la roba a la mare. Si no m'ho esperava, doncs és superheroi, la veritat.
Mira,
no, és la tia...
La tia May.
Bueno, hauríem d'anar acabant, eh?
Sí, mira, tinc aquí un home amb un bastó, què tal, com es diu vostè?
Julio.
Julio, què tal? Estamos en octubre. Escolta'm, vostè convida de l'Spiderman?
Bueno, está bien, para los nenes, ¿no?
A vostè no li agrada?
A mi sí.
Vostè què és més de Spiderman, de Batman, de quin és el seu rotllo?
De ninguno. Paso.
Llavors, però ho troba bé, no?, que creu que és el que necessita Santa Coloma de Gramenet.
A mi m'agrada que sigui així. Los nens disfruten un montón.
Està bé, està bé. Ostres. Bueno, pues escolta, moltes gràcies, Julio, que vagi bé. No, no, Spiderman té molts fans, eh? Et torno la connexió amb el Serra.
Molt bé.
Molt bé, gràcies. Serra.
Jo crec que ens hauríem d'acomiadar amb un dels somriures més encantadors de la tarda, que és el de la tia May, que és la seva mare, que jo crec que aquest somriure ens ha conquistat a tots, no? Igual el Bala el podia incorporar també
Ja ens ho ha dit, concurs, Marc, ho ha dit, que ens interessaria per aquesta
concurs.
Mostra de riures, sí?
Bueno, moltíssimes gràcies per haver-nos portat la seva filla Spiderman aquí.
De res.
Ens ha fet molta gràcia.
Sí, molta. Sí.
Té vostè un somriure encantador.
Oi, gràcies. Moltes gràcies.
Doncs escolteu, si veniu a Santa Coloma i enganxeu el moment que hi ha l'Spiderman, seguiu-lo a través de les seves xarxes socials. Com es diu el teu Instagram?
Spiderman/Santaco.
Spiderman/Santaco. Spiderman. I allà ell avisa quan fa aquestes sortides, no? Qui és el community manager? És vostè?
Mig.
Mig, vostè porta...
Jo al Facebook i ara a l'Instagram.
Sí. Bueno, moltíssimes gràcies, eh?
De res.
Bueno, ho deixaríem...